Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre estic encantat de parlar amb vosaltres. I per parlar d'una cosa, d'entrada avui, per començar el dilluns així, ja que estem calentitos del cap de setmana, doncs ja a aquestes hores ja han passat el migdia, d'una qüestió que ja sabem, que ja coneixem, una qüestió que ja és de butxaca, una qüestió que ja camina de la mà amb nosaltres i amb els nostres joves. És que l'excusa la posem als joves, però a nosaltres també ens passa. Mireu, un de cada cinc joves passa més de 2 hores al dia a TikTok. Bé, jo no arribo a 2 hores, però he de confessar que el TikTok, com moltes xarxes socials, està molt ben pensat. Està molt ben pensat per enganxar. Són aquells scrolls sense límits, il·limitat, on van sortint vídeos de moltes coses, que el logaritme t'enganxa i te col·loca un, et col·loca un altre. I és una cosa que t'enganxa, perquè hi ha moltes coses aquí, Bé, de fet, aquestes 2 hores ja és un temps que es considera de risc en l'ús de les xarxes socials. 2 hores, I les xarxes socials no sol és entreteniment. No només és això, Si fos només videochorres de perritos o de loros que llorets que comencen a xerrar, doncs mira, encara... No, però sí, no? Està bé, és entreteniment. No només és això. Les xarxes socials són una eina tan poderosa que no poden escapar dels grups que pretenen exercir un control de la informació. Bé, del que interessa dir, de com es vol influir, bàsicament, de fake news, també. És un munt de fake news. Un estudi de... I aquí és on ve la part greu. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra assenyala que el 90% dels joves s'informen habitualment per les xarxes socials. Això vol dir TikTok, Instagram, Twitter o Facebook... Bueno, Twitter, X o Facebook és la porta d'entrada de la informació. Bé, que per cert, hi han rotatius, com per exemple ABC, o El País, o El Mundo, o La Razón, han decidit no abandonar X, la xarxa X, com va fer en el seu moment La Vanguardia, dient que era un lloc on hi havia molta desinformació, poc control, i els... Bé, la realitat és... Hem de dir la veritat. La veritat és que Twitter ha sido un fondo, un pozo de odio, de bilis, de odio i de desinformació des del primer dia que va néixer. Això és una qüestió que ara no vamos a... No lo abandono porque hay desinformació. No, això passa des del primer minut. Des del primer minut. I vosaltres i jo ho sabem, que allà deies hola, bon dia, i tenies una resposta que et deia bon dia de què? Era així, bàsicament. Ara, estes quarts del mateix, Bé, de fet, aquesta informació que està aquesta xarxa social es viralitza, a més, per grups de WhatsApp, perquè la comparteixes. I parlant de joves, aquest col·lectiu ara no s'informa per la tele, no s'informa pels diaris, no s'informa per la ràdio, no. No veu aquesta tele tradicional, no va al quiosc per comprar un diari de paper, no consulta webs de diaris tradicionals, la ràdio informativa no l'escolta. Ara el control de les xarxes socials és clau i objecte de desig. La qüestió és, on queda el rigor, la informació contrastada? On queda tot això? Tu llences una notícia falsa, més o menys, que sembli autèntica, però que és completament mentida, i en funció del seu contingut es viralitza amb una velocitat al·lucinant. I no hi ha eines de control davant de tot això. Cap eina de control. Vull dir, jo ara fico allà qualsevol cosa i que et tingui una base que pot ser veritat i, ostres, qui me la controla? Ningú. Qui me la treu d'allà? Ningú. Ja està. Sergi Tor, com estàs? Què tal tu i les xarxes socials? Com va?
Bé, d'una manera puntual, és a dir, accedeixo puntualment, bon migdia primer a José Miguel, i tinc una relació molt discreta, molt discreta.
Jo m'enganxo a TikTok, tio. Jo és una cosa que em poso TikTok, començo a dar-li al sinfín i és una cosa que m'absorbe el temps. És com una relativització de l'espai-temps. És una qüestió curiosíssima, això.
Bueno, a més a més, són xarxes que tu molt bé has dit provoquen addicció.
També tant, ho diuen
en
sí,
aquest
sí,
cas l'estudi universitari. Clar, el perill que tenen és que quan més entres, més vols.
Mira, Sergi, es parla molt de les fake news i sí, d'aquest control o manipulació de la informació. Això va de lluny, és que això no és nou tampoc, no?
Mira, parlava ara de memòria, no? La històrica, el que va provocar la guerra de Cuba.
Correcte, el hundimiento del Maine.
Exacte, 228 mariners. La premsa americana, el poderós Hearst, va dir que va ser un atac dels espanyols cap al vaixell nord-americà que estava fondejat, en aquest cas, a Cuba, no? A l'Havana. I era mentida, i ho sabien.
Correcte. O sigui,
l'explosió va ser provocada per negligència pròpia dels mateixos mariners americans, però es va manipular aquesta explosió per dir la premsa americana que els espanyols havíem atacat i calia una resposta, i aleshores doncs Estats Units envia el seu exèrcit i guanya Espanya. Però tot ve d'una manipulació, els espanyols no havien fet res. Això és l'any 1898. Una altra molt clara, per exemple, ahir vaig anar al cinema i vaig veure El ministro de la propaganda.
Una pel·lícula que tinc moltes ganes de veure, per cert.
Doncs relata el propaganda de com ho fa d'un tal Joseph Goebbels, mà dreta d'un tal Hitler. A partir d'un engany massiu, doncs mira el que van crear, 60 milions de persones mortes, el nazisme. Però a partir de la manipulació i de l'engany. I si anem doncs una mica més cap aquí, les fake news també de les armes de destrucció massiva a Iraq.
Correcte.
On hi havia informes que després no eren certs. O, per exemple, a nivell econòmic també, els informes falsejats de les Suprem, de l'auditoria americana és de les millors, que falsejaven informes bancaris que van provocar la gran crisi econòmica. Per tant, estem parlant de que les fake news, i estem parlant ara de primera línia, mira de quins temes, eh?
Sí, sí.
Sempre han existit, forma part de la humanitat. Una altra cosa molt diferent, que aquí és on s'ha d'alertar, i més en països democràtics, que quan ens enganyen i ens manipulen per interessos econòmics i polítics, perquè pot haver-hi un error d'interpretació, és clar que sí, però una altra cosa molt complicada ja és la manipulació que es fa directa, especialment sempre de cara al poder, eh? De cara al poder que hi hagi per manipular el pensament doncs, del poble.
Correcte, doncs, però com...
Ara tot va també, d'acord, el que sí, a hores d'ara, perdona, José Miguel, sí, de que Espanya vol prohibir les xarxes socials a menors de 16 anys. Recordem que això ho està fent Austràlia.
No serà
Austràlia
molt...
ha estat el passat dijous, va aprovar la llei que prohibeix aquesta utilització de xarxes socials a persones menors de 16 anys.
Clar, la pregunta és com ho controlaran, això.
Ai.
Com verificaran tot això?
Clar, el problema és que podem començar amb el segell de 14 o 15 anys que s'estan informant hores d'ara moltíssim per xarxes socials que poden falsejar la seva edat.
I tant. Doncs mira, la gran pregunta és sobre notícies, sobretot això. Com es verifica una notícia? Com sabem que aquella notícia és real o no? Realment, en principi, seria contrastar aquesta informació que ens arriba. Però, escolta'm, és que no tenim temps per fer-ho. És la realitat. Nosaltres, bé, en aquest cas, el Sergi, jo, ens dediquem a això i sí que podríem fer-ho, perquè ens dediquem, és la nostra feina. Però si vostè està un taxi, si vostè treballa al taxi, si vostè treballa a la fleca, si vostè... No té temps ara per començar a buscar si això és veritat o no, perquè t'exigeix un temps de dedicació. Ara, com es fa? Parlem amb la Alba Tovella, que és directora de Verifica't. Verifica't és el primer verificador català que analitza la desinformació en discursos polítics i les xarxes socials. Alba, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Suposo que teniu feina, no?
Sí, des del moment que vam decidir que valia la pena muntar aquest projecte, aquesta plataforma de verificació, és perquè hem detectat que hi ha feina. Sí, sí.
Escolta'm, per aquí vull començar. En quin moment vau decidir muntar aquesta plataforma?
Verificat va néixer el 2019. En aquell moment, arreu del món començaven a aparèixer iniciatives d'aquest tipus i justament per donar resposta a això que explicaves ara, no? Una cosa és la mentida, una cosa és la manipulació política o a escala individual que sempre ha existit, i l'altra és aquesta proliferació gràcies a internet i a les xarxes socials de les autèntiques campanyes de desinformació fetes especialment per manipular a l'audiència, als votants, als electors, a la gent, també des del punt de vista mèdic, des del punt de vista del canvi climàtic, des del punt de vista del discurs d'odi, no? S'utilitza la desinformació en molts fins I nosaltres el 2019 vam detectar que hi havia aquesta necessitat a Catalunya. A Espanya hi havia algunes iniciatives a Madrid, però aquí, en ple procés, que també havia polaritzat molt la societat, no hi havia una plataforma de verificació, i per això ho vam crear.
Bé, d'on venen bàsicament les fake news? Bàsicament són les xarxes socials?
Aviam, les xarxes socials són el canal a través del qual es poden transmetre, i de fet les xarxes socials estan dissenyades de tal manera que propicien aquesta transmissió. Però l'origen pot ser molt divers, pot ser des d'un mem, un acudit descontextualitzat, fins a un partit polític, fins a una persona que té interès a vendre X cosa. L'origen és molt variat. El que sí que és les xarxes socials és l'espai on es poden transmetre.
Quins són les víctimes de tot això? Sé que és el públic en general, però no sé si té més incidència en joves o en adults o tots dos.
Tots dos. De fet, hi ha desinformació dissenyada per tothom. Això és com una advertència que està molt bé tenir, perquè et dona un punt d'humilitat, no? Tots ens hem cregut alguna cosa que no era certa de les que ens han enviat. I després ja depèn una mica de les habilitats personals de cadascú. És veritat que els joves, com que han nascut ja en un entorn digital, són conscients de que hi ha molt més aquesta manipulació. La gent gran, al contrari, té més coneixement en general, no? Més cultura general, però estan menys acostumats a moure's en aquest entorn digital. Per tant, tots tenim les nostres febleses i tots en podem ser víctimes.
D'acord. Com es verifica una notícia? Primer, com es detecta que és falsa i després com es verifica?
Clar, primer es detecta que és sospitosa i després, quan es verifica, es pot dir que és falsa, no? Llavors, com la verifiquem? Doncs com els periodistes hem fet sempre, que és contrastar la informació. És rebre aquest missatge o detectar aquest missatge que s'està viralitzant o que ha compartit un polític, i després anar a verificar amb fonts de qualitat què diuen d'aquesta informació.
Clar.
Després nosaltres el que fem és això, cada periodista fa aquest procés, determina si és enganyós, fals, veritat en mitges o si no hi ha prou informació com per determinar-ho, i un equip d'editors de 3 persones comprova que tot el procés està ben fet.
D'acord. Llavors, qui verifica el que verifica? No, no és que vulgui sospitar de vosaltres ni de ningú, no? Però un pot pensar, o sigui, qui està disposat a creure's una informació, com per exemple que la Terra és plana, està disposat a creure, i encara que li diguis que això no és i li posis proves davant dels seus nassos, sempre trobarà i et dirà allò, no, és que tu estàs manipulat per el govern. Llavors, qui verifica el que verifica?
Aviam, sí, són dues coses diferents, no? Nosaltres, qui ens verifica? La nostra pròpia metodologia i unes quantes xarxes internacionals a les quals pertanyem, International Fact Checking Network i European Fact Checking Standards Network, i bàsicament verifiquen que nosaltres, quan fem una verificació, aportem totes les proves, som apartidistes, no tenim biaixos polítics a l'hora de fer aquesta verificació, i que, sobretot, en termes de fact-checking polític, sotmetem a tots els partits al mateix procediment.
D'acord.
Això és el que tenim també, és una política de correccions obertes, perquè qualsevol es pot equivocar. Llavors, si detectem que hi ha un error en alguna de les nostres verificacions, publiquem aquesta correcció i ho comuniquem. O sigui, això. I, finalment, que totes les fonts són accessibles. O sigui, nosaltres no treballem amb fonts anònimes, i tota la informació que nosaltres consultem per fer una verificació està accessible dins del mateix text.
D'acord. Bé, després, clar, qualsevol... A veure, els que treballem als mitjans no són superherois, vull dir, ens dediquem a això, però igual que sospitem d'alguna notícia, qualsevol persona ho pot fer. I a més és que hi ha algunes fake news que, en fi, no sospitar clama al cel. Llavors, per què les pròpies persones no tenen aquesta inquietud de desmentir? Perquè això podria fer qualsevol, també.
Clar, això és una gran pregunta, però va una mica relacionat amb el que deies abans. O sigui, algú que està determinat a creure una cosa, i tots tenim biaixos...
No, ja no perd el temps, ja ho dona per bo.
Exacte, és que quan no hi ha informació, un contingut confirma el teu viatge...
Alba, t'estic sentint cada cop pitjor.
Ah, no sé...
Ara millor. Sí.
Vale, dic que quan tu... O sigui, quan una informació, un contingut confirma algun viatge que tu tens, alguna opinió teva, i ve a reforçar aquesta postura, tu sents una mena de gustet. Per tant, ja se t'anul·la com aquest esperit crític que et fa anar a verificar.
Doncs, Alba Tubella, directora del Verificat, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats per la feina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I així ho tenim, aquesta és la situació. Bé, de seguida parlarem de menjar i parlarem també de l'emergència sanitària que es va decretar ja la setmana passada a l'Arboç. Ara ja està bastant més controlat, però amb el perill que torni a passar. Per què? Què ha passat? Doncs una vaga de recollida d'escombraries per culpa d'un conveni, de negociació d'un conveni, doncs ha deixat que l'Arboç estigués de brossa fins dissabte, fins les celles, fins i tot que ha obligat a l'Ajuntament, després d'un informe de la Diputació de Tarragona, a decretar una emergència sanitària. De seguida en parlem. Però abans, com teniu la salut del cor? Bé? Inscor BCN. InscorBCN.com. InscorBCN.com és la web del centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. Ofereixen atenció ràpida. Programa la teva visita per quan tu ho necessitis. Al telèfon 93 425 1962. 93 425 1962. Ja ho saps. InscorBCN.com. Cuida't a Inscor, la salut del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
Atención, llega la gran feria de Barcelona de Flexicar del 4 al 8 de diciembre. Es la mejor oportunidad para renovar tu coche al mejor precio y con la mejor garantía del mercado. Acércate a una de sus 22 tiendas en la provincia y llévate tu coche con un descuento especial y con la garantía ampliada 2 años incluida gratis. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93 345 5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports Cope. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres, Momentos amb Luis Rodríguez.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de menjar i parlem de si t'agrada el peix i concretament el bacallà. Hi ha un lloc a Barcelona del que ja parlem i en parlem molt i de tant en tant aquí és el rei del bacalao. El rei del bacalao, que per cert ja trobaré a la web totes les coses, elreidelbacalao.com. Allà ho trobareu absolutament tot sobre menú, sobre formes, sobre maneres, sobre el que hi ha, el que no hi ha i el que tenim i el que deixem de tenir. Però tenim el Rafa aquí per parlar d'altres coses també, a part, evidentment, de menjar, eh? Rafa, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia.
Escolta'm, la gent no tenim paciència a l'hora de menjar.
Correcte. A veure, estem a Barcelona i ara que ens hem anat uns dies fora de vacances, trobes que quan tornes, coincideixes amb el, amb els que tornem i sempre coincidim de que anem amb masses presses aquí a Barcelona. Llavors, pues, i a casa nostra, que, pues, que ja ens dediquem al bacallà, que els plats ja tenen el seu temps de preparació i tal, pues, també convidem a la gent que vingui amb calma i que gaudeixi i... que gaudeixi del moment, que no vingui amb presses.
Són maneres de, diferents de menjar sempre un peix meravellós, que és el bacallà. ¿De quantes maneres diferents lo cocináis? Porque estaba mirando, ahora te he soltado dos platos, sí, de los que he visto por aquí, pero veo que lo cocináis de 30.000 millones, sin ánimo de exagerar, de formes distintes. ¿No? ¿Cómo feu això? ¿Cuántas maneres ho feu? ¿De quantes maneres serviu el bacallà?
Ara mateix tenim 16 plats de bacallà a la carta. Bueno, 15 més un, el bacallà del dia, que és una recepta que fem cada dia.
Sí.
I pues, són 16 maneres, que crec que és una oferta prou ampla, perquè a qui li agrada el bacallà trobi un plat que li vingui de gust, en un format que li sigui adient. I de fet, ara estem intentant, quan van començar, apostar més pel bacallà, l'estil tradicional portuguès, mm, però tenim un producte collonut, tenim una cuina collonuda, doncs estem fent coses amb bacallà, i ara doncs estem intentant doncs fer més coses.
Però hi ha més coses del bacallà, feu més coses a la carta, eh? O només hi ha bacallà.
Sí,
no?
Tenim els bacallars a l'estil portuguès de la carta, que són clàssics, recetes clàssiques, i doncs tenim també croqueta de bacallà, a l'estil del xef, bolinhos de bacallà, que són a l'estil portuguès també, també tenim ara... Ja fa un temps un canaló de bacallà i espinacs.
Pues magnífic. I si t'agrada el bacallà, és el paradís, el rei del bacalao. Sí. És el paradís, eh? Després, escolta'm, ara per les nits ja heu començat a fer, no sé, ara em corregeix la definició, tapes,
sí,
o racions, o mitges racions. Què feu ara a la nit, ara?
Li hem dit un tapear de noche, un tapear al vespre, una miqueta per quan acabes de treballar o que... que puguis, pues, això, fer una cervesa, una copeta de vi amb els familiars, amb els companys, i també pues, racions més petites, uns platillos per això, per compartir, que sigui més dinàmic, no sigui... ara, al nostre restaurant pues, tenim taula i mantell, però que sigui més pues, així, més... com dir-ho ara, més informal,
sí,
i pues això que la...
Doncs ja sabeu, el rei del bacalao, a la web ho trobareu tot, elreidelbacalao.com, i on esteu?
Al carrer Sicília 394 de Barcelona, cantonada Sant Antoni i Maria Claret. Mm.
Carrer Sicília 394 de Barcelona. El dilluns està tancat, que fan festa. Aquesta, tenen dret també a fer festa, com tots en tot cas. Rafa, escolta, moltíssimes gràcies.
Igualment, moltes gràcies, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més de 47 dies de vaga en la recollida de la brossa a l'Arboç. Tant és així que l'Ajuntament ha alertat que la situació s'ha desbordat, ara encara que aquest cap de setmana s'ha corregit, no? Però no hi ha res, perquè la vaga continua, no hi ha res que indiqui que això no es pugui repetir. Tant és així que va decretar l'emergència sanitària després d'un informe del Ministeri de Medi Ambient i Sanitat de la Diputació de Tarragona. Tenim al telèfon l'alcalde de l'Arboç, el senyor Joan Sanz. Joan, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Joan. Com va començar tot això? Què s'està demanant i quina és la situació ara mateix a l'Arboç?
Bueno, va iniciar-se la vaga el 10 d'octubre i és un conflicte que tenen amb el nou conveni que estan negociant entre els treballadors i l'empresa que té la concessió del servei, uh-huh, a través d'un contracte públic de l'Ajuntament. Llavors, això ens ha afectat una mica amb la determinació de serveis mínims que es va fer en aquesta vaga. El Departament de Treball va dictaminar una sèrie de mesures de serveis mínims. Fins al 15 de novembre la cosa estava una mica... més o menys controlada i faltaven no es complien del tot, els serveis mínims. I a partir del 15 de novembre van començar a haver piquets de sabotatges als camions, a les rodes, Així provocant que no es pugui fer, donar el servei ni els serveis mínims. També hi van haver sabotatges a les compactadores que teníem fora del municipi, dins del nostre territori.
Sí.
I això afectava pues, que no es podien donar els serveis. I també la complexitat que hi va haver és que el comitè de vaga va induir, o sigui, va provocar convèncer amb els treballadors que els serveis mínims eren de 4 hores en vez de ser la jornada completa. Això va determinar que durant 8 dies, que després nosaltres ho vam denunciar al Departament de Treball, durant 8 dies es van fer els serveis mínims, però de 4 hores. Això va provocar que no es pogués recollir el servei mínim d'aquella fracció que tocava aquell dia, i llavors s'acumulaven tant als carrers, perquè nosaltres portem el porta a porta, i es va desbordar, com diguéssim, l'àrea d'emergència, provocant, doncs, bueno, al final van tindre que sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Salut de la Diputació de Tarragona doncs, que ens fessin un informe de salubritat pública.
Ara mateix, Joan, com està el poble? Hi ha molta brossa pels carrers o als contenidors?
Bueno, ara, el dissabte va ser l'operació que es va fer de netejar. Ara pràcticament l'emergència ha quedat a zero. I als carrers hi ha algunes bosses encara, perquè la gent encara està acostumada al que és el treure les fraccions corresponents de...
Mal que toca, sí.
Amb la freqüència que tocava,
sí.
I els seus serveis mínims, com que només fas quasi una fracció cada dia, pues de dies en dies pues queden les que la gent encara queden no queden resoltes.
I conforme a futur, perquè aquesta vaga continua, hi ha previsió de que es pugui repetir una situació?
Home, si s'acumulés... Si es mantenen els serveis mínims establerts com fins abans del 15 de novembre... encara podíem aguantar un temps més, però si es torna a desbordar amb sabotatges als vehicles de recollida, es podia arribar a tornar a provocar aquesta situació. Sí.
Doncs veurem, estarem pendents de tot això. Senyor Joan Sans, alcalde de l'Arboç, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i explicar-nos la situació que està patint ara mateix el poble. Molt amable.
Molt amable a vosaltres pel vostre interès i bueno, ànims per seguir treballant. I també volia aprofitar pues, a donar, encoratjar els veïns i felicitar-los per la col·laboració i i la seva paciència que ha tingut durant aquest període de vaga, que bueno, esperem que resolgui aviat, i entenem que sé que estan en converses amb el Departament de Treball de Mediació per tal de resoldre el més aviat possible.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bien, adelgazar sin dietas estrictas y sin matarse en el gimnasio es un secreto. Es el secreto del plan 1-2-3 de pérdida de grasa acumulada y volumen. Vas a llegar a Navidad bajando de 4 a 7 kilos sin preocuparte por los dulces o lo que comes. Así que comienza tu gran cambio con el plan 1-2-3. Vas a perder peso y volumen en 3 semanas. Y Enriqueta, que es dietista de Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Pues sí, con el plan 1-2-3, que es la clave para adelgazar y mantener tu peso bajo control. Estas fiestas comiendo de todo, sin sentirte culpable, lo consigues rapidísimo, es natural y apto para todos, hombres y mujeres. Y al bajar de peso, el azúcar y el colesterol estarán bajo control. Increíble, bajas más de 3 centímetros de volumen y de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas con tu plan 1-2-3.
La primera semana vamos a limpiar tomando los sobres de piña.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar todas las toxinas, depuramos, reducimos la barriguita, retenciones e hinchazones, y ya perdemos de 2 a 3 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Son prebióticos, nos mejoran la digestión y nos despedimos del estreñimiento, y 3 centímetros menos de volumen.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Sí, nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa, frenando el apetito, activando el metabolismo para que sigamos perdiendo, y el resultado en las 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos.
Y además, escuchad, es porque al bajar de peso vamos a mejorar el tema de las rodillas, la cadera, la espalda, porque bajas las presiones en las articulaciones. Y además el plan 1-2-3 es drenante, te deshinchas sin pesadez, sin efecto rebote, y además llamando al teléfono 650-51-52-53... te llevas un montón de cosas gratis con el plan 1-2-3. ¿Qué tenemos gratis hoy con el plan 1-2-3? ¿Qué nos trae? Porque nunca viene solo, Enriqueta.
No, pero es que viene muy, pero que muy bien acompañado. Hoy de regalo, el gel adelgazante caliente reductor con rolón incorporado. Es un destructor de la grasa, volumen en muslos, barriga, caderas, y solo usándolo una vez al día. Pero también de regalo los beneficios de 28 parches adelgazantes y anticelulíticos para vientre, para muslos, que reducen centímetros, eliminan estrías y bajas volumen en estas fiestas. Y atención, y también de regalo la caja de galletas de pura fibra.
Eso te iba a pedir.
A que están buenas, ¿eh? Ricas y saciantes. Toda esta promoción hoy para ti gratis con tu plan 1-2-3. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamarme el teléfono, que es fácil. 650-51-52-53. Vas a conseguir perder peso rápido, y más rápido que solo haciendo dietas y de una forma natural. Y repito que puedes perder de 4 a 7 kilos en estas 3 semanas, pero sobre todo deshincharte, bajar más de 3 centímetros de volumen para que tengas una figura 10. El teléfono 650-51-52-53, que el plan es económico. No tienes que desplazarte, lo recibes en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
650-51-52-53, llega la Navidad, sí. Llega también a Navidad, las dos cosas, perdiendo de 4 a 7 kilos con el plan 1-2-3, seguro, con registro sanitario. Es eficaz, testado, adelgazas. Ese teléfono es el que tienes que llamar. Ahí está Enriqueta y todo su equipo. 650-51-52-53. Ahí te van a informar sin compromiso. Repito el número, 650-51-52-53. Y tres regalos. El gel rolón, los 28 parches y la caja de galletas con el plan 1-2-3. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets molt grans. Adeu, adeu.
De seguida intentarem ser una miqueta més savis amb l'Alfred López, el nostre listo que todo lo sabe.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Machete, ¿qué pasa, niño? Que estoy en el pueblo. Bueno, he pillado un aceite y un queso curado de escándalo. Y la lotería de Navidad para compartirla con los de Fulbito.
Perdone, don Ignacio.
Calla, espera.
Que el audio que he recibido no es para usted. Pero que no se preocupe, que también le llevo aceite, queso, la lotería y los informes que me había pedido.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo, y moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa un producto, y ahora imagina que comprando dos, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un lavavajillas a mano o a máquina Fairy? ¿O una caja de 30 bombones Ferrero Rocher o Moncherry? Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50% a elegir.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme, pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa, se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco del Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Para ti sería...
Si voleu ser una miqueta més savis, si voleu, a més, entreteneros, aprender coses, coses que igual algunes sospechabais, altres que no, van funcionar de cada persona, però que seguro que vais a encontrar un montón que os van a sorprender. Curiosidades que nos hacen ser un poquito más sabios y saber el por qué hablamos como hablamos, por qué utilizamos las palabras que utilizamos, por qué aquello pasa de esa manera o por qué una cosa se llama de determinada manera. Son curiosidades que encontrarás en los libros de Alfred López, el nostre divulgador científic. Nostre, yo siempre digo que perquè és nostre, és nostre. És el nostre divulgador científic, Alfred López, en la seva saga de llibres, ja està listo, que todo lo sabe, hi ha un munt, i el último que se publicó fue curiosísimo, esto es curiosísimo, i el Nadal, avui és dia 2 de desembre, és a dir, que és una data perfecta per començar a pensar en aquell llibre del Nadal, ja està listo, que todo lo sabe, de la Navidad. Alfred López, ¿cómo estás?
Muy bien, querido amigo.
Porque eres nuestro Alfred López.
Sí, mi Alfred López. Ya soy de vuestra propiedad, sí.
Casi. Bueno, curiosísimo es el último
esto
libro.
Es que curiosísimo, es el último, y luego en estos días estoy también promocionando, ya está el listo, que todo lo sabe, de la Navidad, un libro que explica un montón
todas las curiosidades, el árbol de Navidad, de la Navidad, el pesebre,
las luces, todo, etcétera, todo, el Papá Noel de rojo, todo. Papá Noel, los bulos sobre Papá Noel y la Coca-Cola.
Y la Coca-Cola, aquello de rojo.
Es un bulo eso, ¿no?, que está muy extendido, etcétera, que los pueden encontrar en Amazon, está 12,95 el libro de Ya está el listo, que todo lo sabe, y 15,98 el de Esto es curiosísimo. Pero si alguien de los oyentes lo quiere directamente comprármelo a mí en vez de en Amazon, porque lo quiere dedicado para un regalo para él mismo y tal, uh-huh, me escribe en contacto@alfredlopez.es y yo les dejo, me dicen que me han escuchado en COPE, yo les dejo el libro de Curiosísimo por 15€ y el de Ya está listo, uh-huh, que todo lo sabe, de la Navidad, por 11€. Le hago ese arreglo, ¿vale?
Está muy bien eso, ¿eh?
Entonces,
contacto@alfredlopez.es.
Sí.
contacto@alfredlopez.es.
Y entonces, los gastos de envío van de mi parte.
Encima eso,
sí,
muy
sí,
bien.
Lo envío por correo muy certificado bien. Y los gastos de envío los pago yo.
A ver, se podría saber, cuando ponemos el árbol, ¿por qué? ¿De dónde viene el árbol? ¿Quién ha puesto de moda el árbol? Que fa un parell d'anys ho va explicar aquí, sí, per cert, tot sí, això, sí, sí, s'ha sí de dir. Bé, anem a parlar les curiositats d'avui, et sembla?
Sí.
Vamos a ello. Y vamos a hablar con los tirabuzones.
Sí,
oh, qué tirabuzón, monos.
Sí.
¿Cuál es el origen del término tirabuzón?
Mira, el término tirabuzón, que hoy conocemos como un rizo de cabello en forma de espiral,
sí,
originalmente se refería al sacacorchos.
¿Qué?
La palabra tirabuzón era un sacacorchos, no era un rizo que
pero la misma palabra era.
Sí, sacacorchos.
Era un tirabuzón.
Un tirabuzón, sí. Que es que este término proviene, la palabra tirabuzón proviene del francés tirebuchon, que significaba literalmente sacacorchos.
Es decir, que se ha castellanizado la palabra francesa.
Sí.
De tirebuchon a tirabuzón.
Ahí está. Y en el diccionario de autoridades de 1739, la palabra tirabuzón se definía exclusivamente como un utensilio para quitar tapones de frascos y botellas. Y no fue hasta 1884 cuando el diccionario de la RAE incluyó una segunda acepción refiriéndose al rizo de cabello en forma de espiral, porque recordaba
al sacacorcho.
O sea, que no, el sacacorcho no se llama por el rizo del pelo, sino el rizo de pelo se llama tirabuzón por el sacacorcho. Y el sacacorcho es la castellanización de sacacorcho, pero también utilizamos la palabra francesa, que como de tirabuzón. Y curiosamente, en francés, al rizo de cabello no se le llama tirabuzón, sino ¿Cómo se le llama? Bluc de cheveux, o algo así.
Bluc de cheveux, como se llama en francés. Nuestro francés es bastante lamentable, como podéis comprobar.
Mi francés, mi inglés, mi castellano y mi catalán.
Todo es bastante lamentable.
La primera aparición del término tirabuchon en francés es un diccionario francés, data de 1718, con el mismo significado que en el español, ¿no? El instrumento para sacar corchos de botella.
Ahora, es curiosísimo esto, ¿eh? Esto mira, realmente es potente. Y además, que ese supongo que se popularizaría porque la gente del pueblo, ya no empezaría a utilizar tirabuzón. Y empezó a castellanizar tirabuzón, en plan tirabuzón, castellanizado. Sí. Y eso se ha hecho válido. Pues Alfred López, la calidad es que te vayas ahora mismo y no poder seguir de forma infinita. Gracias una vez más.
Los compañeros de COPE tienen que seguir trabajando.
Es verdad. Ahí tienes toda la razón del mundo. Un abrazo, Alfred.
Venga, hasta la próxima.
Qué curioso eso del tirabuzón, tirabuzón. Bé, estem a punt d'arribar a la una. Recordar que les xerrades del programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Després, entrats en la una, parlarem del sensellarisme. No té cobertura sanitària ni pot prendre uns medicaments que necessita. De seguida en parlem.